Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Mentre l'operació famosa dels italians, de la qual venim parlant des de fa ja molt de temps, des de fa una setmana, queda resolta o no definitivament, la vida avança al centre d'esports i allò tan típic al tren del deixin sortir abans d'entrar s'està duent a terme, com una pluja fina, com un degoteig. Si ahir era Antonio Sánchez el rescindit, avui es desvincularà del centre d'esports Guillem Naranjo. Si el central havia jugat tot just 4 partits i uns 200 minuts aproximadament, el davanter ho ha fet un partit més, però cap titularitat i molts menys minuts. Un pas igual d'efímer, de testimonial, i era de calaix que aquest perfil de jugadors serien els primers en sortir per moltes raons. La primera, per lògica. Si no els estàs utilitzant, el millor és donar-los sortida per buscar un altre perfil de jugador per la plantilla. La segona, per ells mateixos, i per la mateixa raó, per buscar una altra plaça on puguin explotar el seu potencial. I la tercera i primordial, per alliberar llicències. Ara, la direcció esportiva arlequinada ja en té 3 de disponibles, 2 fitxes sèniors, per posar-li noms, les de Sánchez i Naranjo, i la sub-23 de Biel Ferrés. L'operació sortida encara no està tancada del tot. Queden dies de sobres i encara poden sortir més jugadors. Per estalvi i per espai, no es tancarà la porta, però ara ja hi ha lloc perquè els fitxatges també comencin a caure. El primer, el de Carles Salvador, va ser ocupant la llicència que, malauradament, deixava lliure Pablo Monroy amb la seva lesió de gravetat. La fitxa del castellonenc, per cert, està tramitada sense problemes pels que especulaven si tenia alguna relació amb la suposada venda del club. És a dir, plenament a disposició d'Òscar Cano pel partit contra el Cornellà. I fa pinta que podria no ser l'única cara nova diumenge a Palamós. En definitiva, una setmana intensa, aquesta, en el mercat de fitxatges, independentment del que s'està coent a nivell institucional.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar, un dia més al control de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el món del futbol plora la mort als 78 anys de Franz Beckenbauer. Va ser campió del món amb Alemanya al 74 com a jugador i al 90 com a tècnic. També va guanyar l'Eurocopa i 3 Copes d'Europa amb el Bayern de Munic. Tenim ja sorteig dels vuitens de final de la Copa. Ahir, Unionistes de Salamanca la feia ben grossa, eliminant els penals al Villarreal. I uns minuts més tard va conèixer que s'enfrontaria al Barça a l'eliminatòria de vuitens. El Girona jugarà contra el Rayo. Segurament el més destacat d'aquest sorteig és que hi haurà derbi madrileny Atlético-Real Madrid a camp del conjunt matalasser i a partit únic. I per últim, posposada l'operació de Carles Falcón, el pilot tarragoní de motos accidental al Dakar i que està en coma induït a l'espera que millori de l'edema cerebral que pateix. Aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
La pista coberta d'atletisme rebrà el nom de Carme Valero. En parlarem avui, l'endemà d'aquesta confirmació. També parlarem amb Ian Tarrafeta des de l'hotel de concentració de la selecció espanyola d'handbol, que demà marxa a Alemanya per disputar l'europeu. Tindrem, evidentment, l'última hora del mercat del centre d'esports o també la de l'europeu de waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
L'exarlequinat Kaxe Aizpuru, després de mig any fora dels terrenys de joc, sense fitxa des de la seva sortida de l'Ibiza, nou fitxatge del Sestao River, per tant, rival del Sabadell. L'Arenteiro renova per un any el punta Carlos González i el cedeix al Rápido de Bouzas. Julen Monreal rescindeix al Coi i va camí de segona ref de la UD Logroñés. Enol Coto, lateral de l'Sporting, marxa cedit al Murcia i entre els millors gols de la jornada en el perfil de X de la mateixa categoria, perfil oficial de Primera Federació, Toni Herrero, l'arlequinat, és nomenat frec a frec ara mateix amb Nacho González del Nàstic per la segona plaça. Guanya de moment aquesta enquesta l'ex-arlequinat Antonio Domínguez del Recre.
La notícia curiosa.
La signa el Toni Padilla, el diari Ara, l'equip català del Dakar nascut d'una llista de 101 coses que cal fer a la vida. Participen amb 6 pilots amateurs que mantenen viu el somni d'un jove mort en accident l'any 2017.
De quin partit no estarem pendents?
Del Setif Belouizdat a les 7 del vespre, Lliga d'Algèria.
I a les xarxes socials.
La Llanera Trail anuncia que ja són més de 600 els inscrits per una nova edició que, recordem, serà el dia 28 de gener.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant el waterpolista en el seu dia del Natació Sabadell, Eric Marsal, i també el mític Josep Hombet Urriols.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 9 de gener, dimarts, una setmana en la qual torna tot mica en mica la normalitat. Avui dia de descans per la plantilla d'Òscar Cano, abans d'anar el diumenge cap a terres empordaneses, allò tan rocambolesc d'anar a 100 quilòmetres per jugar contra algú que tens a tocar de casa, com és el Cornellà. Últim partit de la primera volta i enmig d'un mercat de fitxatges que sembla que, com a mínim pel que fa a l'operació sortida, va accelerant-se en les últimes hores. Sergi Garcés, aquí al meu costat a l'estudi de Ràdio Sabadell, què tal, com estàs?
Bona tarda.
En aquest sentit, pel que fa a l'estrictament futbolístic, podríem parlar d'un dia de total tranquil·litat.
Sí, tranquil·litat en la parcel·la estrictament esportiva, com dius, amb aquest dia de descans per als homes d'Òscar Cano. Tot el contrari, podríem dir, del que passa de portes endins, del que passa a oficines, als despatxos, on, com estaves comentant, el mercat continua en moviment i on hem tingut notícies al llarg de les últimes hores i encara s'han de confirmar oficialment. Em refereixo que ahir es va fer oficial, com ja he sabut per tothom, l'adeu d'Antonio Sánchez, i com hem avançat ara fa una estona a través del portal web i a través de les xarxes socials, Guillem Naranjo ja és el següent, un altre dels noms que estava en aquesta rampa de sortida, doncs un altre dels noms que cal que s'acabi de confirmar també. No sabem si el Sabadell ho vol fer o ho podrà fer públic avui o demà, ho dèiem, en aquest cas més pendents d'arribar a un acord de comunicació, un acord comunicatiu amb el Real Zaragoza, recordem, el club de procedència del davanter del Prat del Llobregat. Acaba la sessió aquí al Sabadell Guillem Naranjo, poc protagonisme, parlàvem ahir d'Antonio Sánchez, casos gairebé vasos comunicants, pràcticament en el cas de Guillem Naranjo.
Fins i tot amb els problemes físics, sí.
Una lesió a l'espatlla que el va fer començar més tard que la resta per culpa d'aquest contratemps. Després, un cop ha tornat, minuts, en molts casos testimonials, els del davanter Pota Blava. Veurem si té més sort. Res oficial per ara, ni la sortida ni l'arribada al seu nou destí. Totes les mirades, això sí, crec que ho hem apuntat en alguna ocasió, Adri, al Club Deportivo Teruel. Per tant, si no hi ha cap contraordre, serà rival del Sabadell a la segona volta. Li tocarà venir de nou a la nova Creu Alta amb el conjunt del Baix Aragó. I pel que fa al Sabadell, doncs, deixant una altra fitxa sènior alliberada. Per tant, gairebé que en les últimes hores estem més atents a tot el que el Sabadell té ara disponible que no pas a noms concrets que hagin pogut arribar per omplir aquestes fitxes.
5 partits, cap titularitat. Això ja resumeix el que ha estat el pas del jugador cedit per part del Real Zaragoza aquí al Centre d'Esport Sabadell. Marshall Teruel, que és rival directe del Sabadell. Cué ara mateix 3 punts per sota de l'equip d'Òscar Cano. I, de fet, en les últimes hores hem tingut moviments de davanter centres que reforcen a rivals directes i que són exarlequinats, perquè dèiem ara Caixe, nou jugador del Sestao, i també Guillem Naranjo segurament a les pròximes hores s'incorporarà al Teruel. Deies, s'alliberen fitxes, era un, no diré mal de cap, però una de les preocupacions, una de les urgències, una de les coses que havia de fer el Sabadell abans de poder reforçar-se. Recordem que només tenia una llicència disponible, la de Pablo Monroy, malauradament per culpa de la lesió, i que l'ha ocupat ja del tot tramitada la fitxa i disponible per Òscar Cano, Carles Salvador. I a partir d'aquí, Biel Farrés, Antonio Sánchez i, per últim, Guillem Naranjo propicien que ara tingui la direcció esportiva tres fitxes, una de sub-23 i dues de sèniors.
I que ens porta a estar molt atents al mercat, evidentment. El club, com dèiem, de portes endins, d'oficines endins, treballant en aquestes incorporacions i mirant d'incorporar alguna cosa a les pròximes hores. Si no anem equivocats, encara que la llista de prioritats apuntava, i segueix apuntant, de fet, que ningú perdi de vista aquestes urgències cap a la zona defensiva, Adri, lateral dret, central, etc., sembla, tot apunta, que el primer que podria caure és més aviat detall ofensiu. Però, insistim, el Sabadell ara mateix, amb dues fitxes sènior i amb una fitxa sub-23 alliberades, doncs a treballar de manera intensa per poder certificar aquests reforços per l'equip d'Òscar Cano, que en cap cas, tret d'una sorpresa molt majúscula, estem ja a dimarts, és cert que el partit no es fa fins diumenge, però entre una cosa i una altra, tot fa pensar que és complicat que aquests reforços arribin amb possibilitats d'ajudar l'equip en el partit de diumenge contra el Cornellà. No és descabellat, no és un impossible, però a poc que es cavi de trigar molt més a tot plegar, totes les gestions, sembla complicat que, més enllà del nom ja sabut de Carles Salvador, que després en parlarem d'ell perquè ha de ser protagonista també a les pròximes hores, més enllà d'aquest nom del jugador castellonenc, sembla difícil que arribi res a temps, no abans de final de setmana, que això sí que podria passar, però amb poques possibilitats de que pugui anar cap a Palamós per ajudar l'equip.
Doncs veurem, un quart de dues. Jo crec que pràcticament segur que demà no tindrem noi nou a classe, però veurem si de cara a dijous doncs, arriba algun reforç i si és a temps o no, com deia el Sergi, per poder anar cap a Palamós. De seguida parlem una mica del Cornellà. Abans, Sergi, si no m'estiraran de les orelles, com tenim, i gairebé m'estic fent molt repetitiu durant aquesta setmana, en els últims dies, però com tenim el tema de l'operació dels italians?
Doncs sense última hora, per dir-ho així. Res que no s'hagi explicat, o com a mínim que hagi transcendit, tant el que vam explicar ja a l'Hotel Suís al migdia, com el que posteriorment es va poder explicar i debatre i comentar extensament al tribuna preferent amb el Pau Vituri. Aquells que estiguin interessats ja saben que ho poden trobar fàcil o al canal de Twitch o al canal de YouTube de Ràdio Sabadell, per si s'ho van perdre o volen tornar a escoltar tot el que es va comentar. Per tant, compàs d'espera. L'únic que sí que podem afegir, però que és una obvietat, és que el club, i encerto gairebé a dir que segurament el grup italià estarà en la mateixa situació, totes les parts volen desbloquejar aquesta història tan aviat com sigui possible, que en un sentit o un altre quedi resolt el tema i que puguem oblidar-nos, com dius ja, d'aquest capítol, sigui o que passi el que hagi de passar, però que ens dediquem a parlar exclusivament del que és l'aspecte esportiu. Com estava l'escenari, per si algú ha anat perdut? Doncs molt ràpid. Teòricament, sempre sobre el paper, els diners ja estarien dipositats, això és la versió sempre del grup italià, fins i tot amb la viabilitat per part del Banc Central Italià, a l'espera de que hi hagués també llum verda per part del Banc Central Espanyol, pel Banco d'Espanya, no? Això és la versió que donen des del grup italià, des del Centre d'Esports Sabadell. Es continua insistint que no s'han vist diners, que no s'han dipositat diners i que, per tant, ells estan en el mateix punt gairebé que el que es va fer abans de Reis amb aquell comunicat que va fer el Centre d'Esports explicant on estava el punt, en quin punt es trobava tot plegat i en quin punt es trobava les converses barra negociacions amb el grup italià, que hem de recordar que les ha portat a títol personal, l'advocat i secretari del Consell d'Administració actual, el senyor Lluís Sales, i que no ha passat aquesta porta no hauria transcendit encara cap a la porta de ser exposat a inversors o actuals accionistes del Centre d'Esport Sabadell. Aquesta és la versió que es dona des d'aquí, des de Catalunya, des del Sabadell, en aquest cas.
Doncs un bon laberint i la sensació que en els últims dies, ja no hores, sinó dies, que hem arribat aquí a un carreró sense sortida i que no hi ha manera de resoldre si cap endavant o cap enrere. Veurem si en les properes hores tenim alguna cosa més i sortim alguna... una mica de dubtes o traiem l'aigua clara. Parlem del Cornellà, Sergi.
Som-hi.
Final, la setmana passada vam parlar ben poquet del Tarazona. No ens va anar malament, també, les coses com són després, però tenim tota una setmana gairebé sencera per davant encara per parlar del Cornellà. En el cas del Sabadell ha tingut 10 dies per preparar aquest enfrontament. Últim partit de la primera volta contra un vell conegut en un estadi també de sobres conegut. El Sabadell haurà jugat allà contra el Llagostera, contra el Cornellà i contra el Palamós. I un partit que pot al final acostar una mica més al Sabadell al seu objectiu de reenganxar-se al tren de la permanència, sobretot tenint en compte que fa uns dies estava a 8 punts, ara són 5, qui sap, no?, després del partit de Palamós.
Sí, i sobretot involucrar encara més, perquè ara com ara els de Gonzalo Riutort viuen amb certa encara tranquil·litat, però clar, no es poden despistar, i com dèiem, un resultat favorable al Sabadell no només aproparia, o com a mínim deixaria el Sabadell en el pitjor dels casos com està ara respecte a la zona de permanència de tranquil·litat, però sí que involucraria de ple a la Unió Esportiva Cornellà en aquesta part baixa, zona calenta de la taula classificatòria. Com dèiem, una nova oportunitat per retallar punts, per apropar-se encara més a la salvació, que és de totes ara ja l'únic objectiu que li queda a l'equip d'Òscar Cano en el que resta de temporada, i això sí, amb la moral pels núvols després de la victòria, de les maneres i també de la contundència de l'efectivitat de Caragol mostrada davant la Sociedad Deportiva Tarazona en el partit jugat dijous passat a l'estadi de la Nova Creu Alta. Tot això en boca, escoltarem d'entrada el vigolejador precisament d'aquest partit, Antonio Moyano, sense perdre de vista i amb tota la consciència del món i el coneixement del món de la dificultat que sempre suposa superar un rival de la talla i de la complicació que és el Cornellà de Riutort. En una setmana, com dèiem, tranquil·la, amb bon inici, amb la seguretat que sempre dona allò de fer la feina i de treure els partits endavant, però desitja, en aquest cas, Antonio Moyano, i ho fa en veu de tota la resta del vestidor, que perquè arribi encara més tranquil·litat, millor continuar sumant de 3 en 3.
El partido más importante de este fin de semana, ya pensar en Cornellà, va a ser un partido muy importante, es cierto que quedan muchos partidos, pero tenemos que darle vital importancia a lo que queda, porque contra antes consigamos sumar de 3 en 3, creo que nos va a dar la tranquilidad. Entonces va a ser un partido vital por ello.
Partit vital, et llenço dues dades, tindrem temps, insisteixo, durant tota la setmana per parlar-ne, Sergi, però el Cornellà només ha perdut 2 partits de local i contra filials, Sanse i Barça Atlètic, mentre que encara no sap el que és guanyar el Sabadell fora de la Nova Creu Alta.
Sí, és ara mateix el gran hàndicap, no?, que li queda a l'equip. Ha mostrat una millora, com a mínim des de l'arribada d'Òscar Cano, amb aquest punt d'efectivitat, guanyant els 2 partits que ha dirigit el tècnic granadí al Temple, recordem, unionistes, i ara per estrenar el 2024 la victòria de l'altre dia. Però fora de casa, els números són molt pobres del Sabadell. De fet, el Sabadell és el pitjor visitant de la Lliga, molt per sota de, per exemple, el Cué del Teruel, que és cert que encara no ha guanyat després de 18 jornades, però és cert també, i tiro de memòria, que diria que ha empatat 9 partits a domicili. Per tant, ha sumat com a mínim 9 punts. En el cas del Sabadell, només 2. Els empats de Pontferrada, allà cap al mes de setembre, principis de setembre, en aquella tercera jornada, i recentment, en l'estrena de Cano a Pinilla, doncs l'empat davant el Club Deportivo Teruel. És cert que es nota aquesta millora a casa? És cert, els números així ho diuen. És cert, però, que el vestidor diu el seu capità Adrián Ortola que té una espineta clavada quan juguen com a visitants? Doncs sí, i fer-ho ara, i fer-ho a Cornellà, fer-ho a Palamós contra el Cornellà, diu el porter alacantí, que sens dubte els reforçaria la moral i els faria deixar enrere els fantasmes que els acompanyen lluny del temple.
És una espineta que, quan tu ve, dius que hem de guanyar fora, i crec que el partit idoni és el de Cornellà, perquè al final, quan tu ve, dius, és un rival directe, retallem 3 punts al Cornellà i això ens donaria molt de valor de cara per afrontar lo que ve.
Doncs intentar retallar distància respecte a la permanència, respecte al Cornellà i, sobretot, mirant-nos una mica al Malic, Sergi, acabar de carregar de moral la motxilla i treure't de sobres més dèficits, que, clar, ho venim dient tota la temporada, però les xifres eren tan negatives que gairebé vas aixugant coses, però sempre tens alguna estadística encara per corregir, no? Que si no has guanyat fora de casa, que si no portaves dues victòries a casa seguides, que, o sigui, al final tenies la llista de deures per fer molts i mica en mica es van solucionant.
Ara queda la de, com a mínim, guanyar dos partits consecutius, que això et portaria a guanyar, com a mínim, aquest de Palamós davant el Cornellà, o, per exemple,
ni l'havia pensat aquesta, imagina't.
El de millorar, evidentment, un altre dels grans hàndicaps i que aquest pesarà durant setmanes, que són els gols en contra, que el Sabadell continua sent de llarg, molt de llarg, la pitjor defensa del grup primer d'aquesta primera federació.
És una ximpleria, però al final tu creues l'Equador de Lliga aquesta setmana i fa uns dies estaves amb 11 punts. I al final pensaves, és que he de fer, no 40, però pràcticament 40 punts a la segona volta si vull salvar-me. Insisteixo que potser és un tema meu i prou, perquè al final és igual que el sumis a la jornada 19 que a la 20 que a la 21. Però si tu guanyes a Cornellà, marxes a l'Equador de la Lliga amb 18 punts, que seria una mitjana de descens igualment, però ja no està tan lluny, no? Ja no és el mateix tenir 11 punts a l'Equador de la Lliga que tenir-ne això, serien 17 en aquest cas. 17 punts. Bé, 17 punts, insisteixo que el botí és molt pobre, però ja és una altra cosa.
Sí, sobretot que veuries a prop, o una mica més a prop, o en el pitjor dels casos, com dic, no se t'allunyaria més la zona de salvació. Però bé, en tot cas, per a Hortolà, la línia de no desviar-se del camí de la feina feta, sabent de la dificultat, insistim, que suposa sorprendre el Cornellà ara a Palamós i fer-ho fora de casa, un conjunt d'elements que ara mateix és el que persegueix l'equip d'Òscar Cano.
Sempre estan competint, no decauen mai, i bueno, s'ha de donar molt de valor a això també i saber que serà complicat, que anirem a Palamós i que serà un partit complicat, però bueno, si hem de fer la nostra feina com venim fent aquestes dues setmanes aquí a casa i segur que serà positiu.
Doncs convençut, Adrián Hortolà, que jo tinc la sensació que aquesta temporada, entre unes coses i unes altres, està fent-se un fart, de passar per davant dels micròfons.
Sí, sí, sí. Quan les coses han anat molt malament, ha hagut de donar molt la cara...
Com a capità.
Com a capità, correcte, que ho és. Ara estic pensant molt concretament en alguna tarda d'aquelles glorioses.
Vigo,
per aquí, sempre correcte. Estava pensant, sense anar més lluny, en aquell partit a Barreiro. Però bé, ara que també de tant en tant alguna alegria ens enduem, doncs també el capità surt a roda de premsa. Una més d'Hortolà. Com dèiem, un vestidor reforçat amb les sensacions dels últims partits, fins i tot, diria Adri, malgrat la derrota, per la sensació de la primera mitjoreta bona davant la Cultural i Deportiva Leonesa, i convençuts, això sí, ara més que mai, de tirar-ho endavant. La veritat és que Hortolà no ha perdut mai aquesta esperança. També és cert que el to... i el somriure allò per sota el nas se li dibuixa bastant millor ara que després d'alguna victòria. Diu que d'aquí un temps tot aquest patiment que ens està tocant viure a tots plegats quedarà en mera anècdota.
No serà dubtes, ja et dic que l'equip està mentalitzat de la situació en la que estem i on volem arribar i estic convençut de que ho traurem, de que això quedarà, serà una, bueno, doncs una primera volta que no volíem fer i es quedarà com una anècdota i sortirem d'allà baix i segur que tindrem moltes alegries.
Doncs tant de bo, que quedi com un malson, però ja del tot oblidat, una anècdota, com deia Adrià Hortolà, i que la segona meitat es pugui refer el vol, que es pugui redreçar i que el Sabadell s'acabi salvant. Bon partit el que va fer Hortolà tot això, eh?
Sí, sí.
Bona
sí,
estrena d'any.
I a més, amb protagonisme majúscul, ni que sigui pel penal, molt mal llançat per altra banda.
Sí, Andreu Guiu.
Però bé, s'havia d'aturar, després aquell puntet de fortuna que també necessiten els equips i els porters en concret. Al final, bé, va ser un protagonista. És cert que al final allò, la glòria, se la van dur, per exemple, Moyano amb els dos gols, o el golaç de Toni Herrero, que ara està, doncs, això, postulant-se per ser el millor de la jornada, però no podem oblidar el paper d'Ortolà. Veurem,
més,
veurem.
Amb la mà que treu a Cercano, a la xilena, fins i tot amb el punt de fortuna, com deies, el xuta el pal que frega el seu cul i que acaba anant direcció a l'altre pal en paral·lel a la línia, però no entra, o sigui que jo crec que també necessitava aquest punt de recuperar sensacions al capi del centre d'esport Sabadell. Gairebé dos quarts de dues, queden dos minuts i mig. Sergi, fem una mica d'agenda de com queda la setmana, o no?
Sí, vinga, va. Setmana, com dèiem, normal, eh? Avui dimarts descans, demà tornada a la feina, entrenament per ser a Sant Oleguer. Fins dijous no s'entrenarà l'equip a l'estadi de la Nova Creu Alta, que ho vol fer a porta tancada, en aquest cas, al Temple Arlequinat. Si tot va bé, perquè tenim ball de rodes de premsa, eh, aquesta setmana, si tot va bé, demà, o si no hi ha canvis, més que si tot va bé, Carlos Beiti, el valencià, serà el protagonista en sala de premsa. L'escoltarem aquí a l'Hotel Suís. Com dèiem, no és l'única roda de premsa teòricament programada. El club vol presentar Carles Salvador dijous. Això si l'agenda no té cap trasbals. Hem de recordar que a hores d'ara el castellonenc és l'únic reforç del Sabadell en el que portem de mercat d'hivern. I divendres, com és habitual en prèvia de partit, tindríem la tradicional, aquesta ja rutinària, roda de premsa d'Òscar Cano, que d'altra banda s'ha dit mai no deixa indiferent. Tot pensant en la jornada 19, com deies ara fa una estona, Adri, última jornada, últim partit de la primera volta, Cornellà-Sabadell, al municipal de Palamós-Costa Brava, horari molt clàssic, diumenge a 5 de la tarda, des de mitja hora abans de la sintonia de Ràdio Sabadell, recordant que el club continua venent entrades, eh? 20 euros l'entrada allò sola, individual, per anar a veure aquest partit, 30 euros, és a dir, 10 euros més, si es vol acompanyar d'una plaça a l'autocar que ha de portar l'afició cap a terres empordaneses per aquest partit de diumenge.
Segur, segur que hi ha parròquia arlequinada allà a terres del Baix Empordà. Has llegit el sempre ben informat Nil Solà de la SER de Girona o no, recentment?
No,
no,
no.
Àlex Sala s'ha dit per part del Girona al Córdoba, igual que va estar cedit al Sabadell l'any passat. Té l'interès de dos equips de primera divisió de Portugal, Rio Ave i Gil Vicente, també algun de segona divisió d'Espanya i de Bèlgica. Per tant, veurem si continua o no a l'equip califal, però Àlex Sala, ex-arlequinat, ara al Córdoba, amb un bon paper. I em portes un bonus track avui?
Sí, un bonus track, molt anecdòtic, però per fer agenda, ja que estàvem fent agenda per acabar, el jutge únic de la primera federació té en mans ja la resolució, que podria ser avui mateix, per saber si el partit de la setmana que ve contra el Celta Fortuna canvia d'horari. Ens n'anèiem de dissabte tarda a diumenge a migdia.
O sigui, a les 12.
No està confirmat, però és el possible canvi. I també podria tenir alguna modificació al partit de Riazor, del Riazor a Banca. Estem parlant ja del mes que ve.
Jornada però 28, diria.
Sí, així, segur que tens més memòria que jo. Sí. En aquest cas, el partit no canviaria de dia. Els que ja tenen bitllet d'avió i hotel i això, que no s'espantin, que el partit continuaria sent dissabte, el que és molt probable que s'avanci una horeta. Estava, si no vaig errat, programat per les 7. La idea és que es pugui avançar a les 6, però haurem d'estar atents avui a veure que si hi ha resolució i si tenim confirmació oficial per poder moure fitxa tots plegats.
Doncs atents a Ràdio Sabadell, com sempre, per veure si s'acaba de confirmar aquest doble canvi d'horari contra equips gallecs, aquest Sabadell-Celta Fortuna de manera imminent, perquè és la setmana que ve, i d'aquí a un meset llarg a la jornada 28, de fet gairebé 2, aquest Depor Sabadell. Gràcies, Sergi, abraçada, fins ara.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
Arriba el moment de tancar la primera volta a la Lliga. Millorant pas a pas els registres a casa, el Sabadell d'Òscar Cano encara li resta sumar la primera victòria a domicili. Serà capaç de fer-ho a l'exili forçat del Cornellà a Palamós?
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Diumenge a 4:45 de la tarda i des del municipal de Palamós Costa Brava, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell. Segueix la Transmi amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Diumenge 14 de gener a 4:45 de la tarda, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de 2:45, creuatge a l'Equador del programa d'avui de l'Hotel Suís. La pista coberta d'atletisme de Catalunya durà el nom de Carme Valero. Era una de les notícies del dia. Ahir a la tarda es va confirmar, després de la mort de la històrica atleta olímpica el passat 2 de gener, els portaveus municipals han acordat la nova nomenclatura per retre-li homenatge. Es preveu que la proposta de canvi de denominació d'aquest equipament es pugui sotmetre aprovació al ple del mes de febrer. La setmana passada ja vam escoltar veus molt properes a la Carme analitzant tot el seu llegat, des del Josep Maria Ententes, sabadellenc i prohom de l'atletisme, fins al Jordi Molins, el president de la Joventut Atlètica Sabadell, o la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosic, que van passar per aquí per Ràdio Sabadell. Avui saludem un dels primers en fer pública aquesta petició perquè la instal·lació de Sant Oleguer dugués el nom de Carme Valero, històric periodista, ara al Centre d'Estudis Olímpics Samaranc. L'haureu escoltat segur durant dècades a Ràdio Nacional, cobrint, per exemple, els Jocs de Barcelona o els de Sydney. Juan Manuel Surroca, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Un plaer retrobar-nos a les zones després de molts anys.
La pista coberta de Catalunya durà el nom de la Carme Valero. Sempre se sol dir en aquests casos, però no per repetit, és menys cert, un homenatge més que merescut, eh?
A veure, indiscutible, és que ja no es merescut, és indiscutible. Quan un és el primer en fer una cosa, se li ha de reconèixer. I la Carme Valero va ser la primera en bastantes coses, però sobretot en dues. La primera atleta espanyola en guanyar un campionat del món, recordem el seu doble títol mundial de cross, els anys 76, 74 i 77, i sobretot la primera atleta olímpica espanyola de la història. És a dir, fins a Montreal, 76, cap dona havia sigut olímpica en atletisme per representar el Comitè Olímpic Espanyol. Ja només per aquests dos fets ja s'ho mereix, però és que a més, si afegim la seva trajectòria atlètica amb els registres que va obtenir en aquells temps, realment és per treure's el barret. Recentment, vam publicar amb la Paloma del Río, la excel·lent companya de Televisió Espanyola, també just ara ha acabat la seva trajectòria professional, vam publicar un llibre que es diu Masque Olímpiques, i en aquest llibre un dels personatges dels que parlem és de la Carme Valero. I a mi m'agradaria, Sergi, si et sembla, només llegir-te un paràgraf, que crec que és la millor definició que es pot fer de la Carme. Què et sembla?
Sí, tant i tant.
Pues en aquest paràgraf te'l tradueixo sobre la marxa. Gràcies a una maduresa impròpia de la seva joventut, una independència que va incomodar a més d'un, i una constància espartana en els seus entrenaments que compaginava amb els seus estudis i sense beca ninguna, Carme Valero va obrir el camí a les futures generacions de l'atletisme femení espanyol. Cal preguntar-se fins a on podria haver arribat un esportista del seu nivell d'haver disposat amb tot allò que avui considerem imprescindible perquè un atleta d'alt nivell pugui rendir a les competicions en les que participa. Jo crec que és una mica la definició de la personalitat de la Carme.
Totalment, totalment. Clar, aquí a Sabadell tindrem en un espai molt petit, en pocs metres, l'estadi Josep Molins i la pista coberta Carme Valero, que cadascú en el seu àmbit, cadascú amb les seves distàncies, amb les seves proves, però que en el seu dia van ser pioners i van ser autèntics campions referència, ja no només aquí a Sabadell o a Catalunya, sinó arreu de l'estat.
Evidentment, evidentment. És que, clar, estem parlant de dos noms propis que tenen un lloc destacat a la història del atletisme català i espanyol. I, per tant, doncs, és lògic. És més, jo quan el dia 5 vaig fer la piulada que vaig fer reclamant doncs, que seria la millor forma de rendre homenatge a la Carme doncs, que se li donés el nom de la peça coberta, abans vaig dir, a veure, escolta, les pistes de l'atletisme a Sabadell, perquè jo sabia que el Josep Molins també se li havia dedicat alguna cosa, però no tenia clar què. Vaig veure que la pista descoberta era la del Josep, dic, doncs, la coberta per la Carme. Això està claríssim. Per cert, vaig quedar sorprès. Fins a 5.000 vistes va tenir la proposta que vaig fer. O sigui, que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Al final, molta gent que ha reconegut durant els últims anys, dècades, el llegat, al final, la figura de Carme Valero. De fet, no és l'únic homenatge d'aquest tipus anunciat en els últims dies. El dia del funeral, per exemple, el president del Consejo Superior de Deportes, el José Manuel Rodríguez Uribes, també va anunciar que el CAR de Madrid portaria el nom de l'atleta. És que és el que dèiem, és una figura que transcendeix més enllà del seu Castellseràs natural, perquè ella va néixer en aquesta població de Terol, del seu Sabadell, on va viure bona part de la seva vida i on va desenvolupar tota la seva carrera. Va amb una pionera, vaja, a nivell estatal, o vaja, que és doble campiona del món, que això ho resumeix tot.
Sí, sí, evidentment, evidentment. Jo, precisament, vaig tenir l'ocasió a l'octubre de 2019 d'estar en un acte amb la Carme, que es va presentar un llibre de Miguel Calvo, Regreso Maratón, i van estar com a participants a la taula rodona la Carme Valero i el Rey Esteves, i la veritat és que aquella taula rodona va ser una taula rodona realment extraordinària, perquè van donar molt, molt bon nivell, i la veritat que va ser molt, molt, molt interessant tenir aquesta experiència amb ella.
Doncs a partir d'ara, aquí a Sabadell, que retrem aquest homenatge, ens haurem d'acostumar a partir d'ara a parlar de, igual que l'estadi Josep Molins, la pista coberta Carme Valero, una figura que ens ha deixat malauradament massa aviat,
sí. Sincerament, em vaig quedar molt, molt astorat quan vaig conèixer la notícia.
És d'aquelles notícies que, a més, per començar l'any et deixen amb el cos. Juan Manuel Sarroca, que és un plaer saludar-te en directe, gràcies, i aquesta iniciativa, aquesta piulada que deies que va tenir tant de recorregut en el seu moment, a l'espera que s'acabi de rubricar amb el ple de febrer d'aquí de l'Ajuntament de Sabadell, però vaja, no ha d'haver-hi cap mena de problema perquè les pistes d'atletisme cobertes de Catalunya, aquí a Sant Oleguer, a Sabadell, tinguin el nom de Carme Valero. Una abraçada, cuida't molt!
Igualment, i endavant, que amb la bona feina. Una
fins
abraçada.
Ara!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Cinc minuts per tres quarts de dues. Estava aquí repassant a Twitter. Aprofitaré i faré un atracament en tota regla. Pau Vitori, què tal, com estàs?
No sé si dir-te Adri o Sergi.
Sí, sí, m'ha canviat el nom, el Juan Manuel. S'ha de dir que coneixia el Sergi prèviament, la gestió l'hem fet a mitges i al final ha arribat a un punt que era com no emboliquem més la troca. Però vaja, deia... L'Atlético Sanluqueño ja deia mentre setmana que Antonio Sánchez marxava, de fet ahir, que marxava a un equip de l'altre grup de Primera Federació, acaba d'anunciar l'equip del Palmar que l'ex-central del Sabadell s'incorpora a l'equip andalús.
Sí, fa qüestió d'un quart d'hora, ho ha fet oficial a les xarxes d'aquest club, de l'Atlético Sanluqueño, del grup 2 de la Primera Federació, que ha anunciat el fitxatge amb un muntatge amb la imatge d'Antonio Sánchez encara vestint la samarreta del Sabadell i apuntant que el futbolista s'incorpora immediatament, diuen els entrenaments. Per tant, Antonio Sánchez, que ja té destí.
El teníem, si et serveix, de mudança avui. O sigui que això d'immediatament m'imagino que és que deu agafar el cotxe i baixar cap a Sanlúcar de Barrameda, però l'experiència de dos viatges en pocs mesos...
Déu-n'hi-do la mudança, eh? Per això fins a Sanlúcar, des d'aquí.
No sé quantes coses tindria l'Antonio. Però del barri de Can Uriac a Sanlúcar de Barrameda, dic això perquè vivia allà, podem estar parlant de 1.100 quilòmetres tranquil·lament. Si la fa en cotxe...
I tu t'ho coneixes perfectament, eh?
En cotxe no, però sí, em conec.
Però saps que està lluny.
Sí, 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 sí. Quin partit de copa, vam jugar allà.
Tu vas anar dos cops, no, l'any passat?
Per això, no, l'anterior.
Sí, l'anterior, perdó, sí, sí.
Sí, 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 sí. Jo tinc la imatge molt fresca de Moja Esarfani davant del porter picant-li a les mans, que era com, però, què estem fent? Era primer partit fora de casa de Pedro Munitis i després a 10 dies a casa per aquell brot de Covid. En fi, quina història, tu. Waterpolo, que tu venies a parlar de waterpolo perquè la selecció espanyola masculina, amb els tres representants de l'Astalpool Natació Sabadell, també tindrà, finalment, un camí de roses fins a les semifinals de l'Europeu. Necessitava una carambola, una doble combinació de resultats. Ahir l'explicaves aquí a l'Hotel Suís per acabar primers de la seva lligueta i, per tant, tenir un camí molt més assequible. I, al final, aquests dos marcadors es van donar.
Doncs sí. D'entrada, els de David Martín van fer la feina guanyant a França per 9-6 en un altre partit incòmode contra els francesos, com ja va passar al Mundial de Fukuoka. Un duel, aquest últim, que tampoc es va resoldre fins als últims compassos. I en clau sabadellenca, una de les novetats va ser la presència del porter del club, Edu Lorrio, sota pals en el lloc d'Unai Aguirre.
Sabemos que va a ser un partido muy, muy duro, que no iba a estar decidido hasta el final, y así ha sido. Francia es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, ya nos costó mucho en Fukuoka y ahora también. Hemos estado muy, muy sólidos en defensa, eso nos ha permitido estar a prácticamente 4 o 5 goles del final del partido y bueno, muy contentos de estar en la siguiente ronda.
Doncs el porter madrileny de l'Astalpool Natació Sabadell i de la selecció espanyola ahir sota pals en aquesta victòria 9-6 contra França. Després calia l'altra part de la pel·lícula. De fet, alguns mitjans fins i tot van donar per fet que Croàcia, anfitriona, guanyaria a la Montenegro de Costa Berca i de Stefan Vidovic i que, per tant, aniria pel camí complicat del quadre la Natació Sabadell, la selecció espanyola de waterpolo, però... Pau Ituri, sorpresa d'última hora, eh?
Sí, cop de mà d'aquesta selecció de Montenegro, de Costa Berca i Stefan Vidovic, dos dels altres representants de l'Astralpool, que a continuació d'aquest partit que comentàvem i que es va disputar a Dubrovnik, doncs van superar l'anfitriona Croàcia per 15-13. Això fa que Espanya, aquest pròxim dijous, s'enfronti, encara sense rival confirmat, el guanyador de l'eliminatòria entre Geòrgia i el primer classificat del grup D, que a l'espera de resoldre's avui, tot apunta que serà Romania. Per tant, un encreuament assequible a quarts de final, que bàsicament et posa, el que dèiem, la catifa directament a semifinals.
O sigui, en aquest cas, l'Orrio i companyia podrien retrobar-se amb bona part de l'esquelet de l'Esteagua de Bucarest, que ja ha perdut dues vegades aquesta temporada a Europa contra l'Astalpool.
Sí, bàsicament, vindria a ser això. I si haguessin passat com a segons, perquè ens fem una idea, l'hipotètic rival a quarts seria Grècia.
Que no cal dir res més, perquè el mateix cartell d'una selecció de l'altra ja t'explica el potencial que podia haver-hi. Entenc que això és la part que es mengen els croats, ara.
Sí, 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 correcte. Els croats que van per aquesta part baixa del quadre, Espanya...
Jugant a casa, això.
Jugant a casa, Espanya va per la part superior. Dijous ja acabarem de donar més detalls, però tot fa indicar que el rival a semifinals seria Itàlia, en aquest cas.
Doncs estarem pendents d'aquest seguit de partits que s'han de jugar encara al Campionat d'Europa per propiciar qui és el rival d'Espanya, però en tot cas ahir la carambola, el doble enfrontament amb la victòria contra França i el triomf als penals de Montenegro contra Croàcia, que deixa una mica més, o bastant més suau, per què no dir-ho, el camí pels internacionals amb la selecció espanyola de l'Astalpool Natació Sabadell. I a tot això, aquesta tarda s'hauria de confirmar també que la selecció espanyola femenina lluitarà per les medalles a l'Europeu d'Eindhoven. Hem començat dient que la selecció masculina també tindrà un camí assequible, perquè la femenina, això ja ho sabíem.
És que el camí de la femenina és molt assequible, i ara ho explico amb números, amb xifres. D'entrada, les de Miki Oka, recordem, amb 5 integrants de l'Astralpool Natació Sabadell, es veuen les cares a partir de les 4 de la tarda, és a dir, d'aquí a 2 hores i 15 minuts, amb Croàcia, que ahir va eliminar Sèrbia als vuitens de final, remuntant i guanyant per un definitiu 11-8. Però per fer-nos una idea del nivell de les croates, que a la primera fase estaven els dos grups amb les millors seleccions, que van ser quartes, últimes, però, perquè ens fem una idea, van perdre de 18 contra els Països Baixos, de 17 contra Grècia i de 15 contra Hongria. Per tant,
Déu-n'hi-do.
Hauria de ser un tràmit absolut per les de Miki Oka. I a partir d'aquí, un cop es confirmi, a les semifinals tot apunta que s'haurien de creuar amb les gregues que juguen avui també contra França. Per tant, tot fa indicar també que hi haurà en aquest sentit un Espanya-Grècia. A l'altra part del quadre, per cert, per acabar-ho d'apuntar, s'enfronten els Països Baixos i la Gran Bretanya, recordem, amb Sabrina van der Sloot i Marche Keuning a les anfitriones, dues de les altres representants del club.
No haurien de tenir problema per guanyar el conjunt britànic.
Que podríem dir que ha estat la sorpresa del torneig, que es classifiqués per aquests quarts de final. I el Sete Rosa, la Itàlia de Sofia Giustini, es veu les cares amb Hongria, aquesta sí, l'eliminatòria a priori més igualada de quarts de final entre dues seleccions candidates a lluitar pel podi.
Tenim el Vituri que para boig, ja no sap quantes seleccions mira. La Montenegro, de Vidovic i de Berka, Països Baixos, Alemanya, Espanya, sí. En el cas masculí i en el femení aquí també uns quants.
Ens hem deixat dos representants al masculí, passa que són de seleccions de segona fila. Finchwitz amb Alemanya i Gus Van Iperen amb els Països Baixos, dues seleccions que insistim, que van per aquesta part del quadre amb els grups, o amb les seleccions dels grups C i D, de les menys potents.
Doncs mirant tot això, el Vituri pendent aquesta setmana de l'Europeu, hi ha una curiositat també, està vivint la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell una espècie de déjà vu amb Croàcia, eh? Waterpolo masculí, primer partit de l'Europeu, Croàcia, avui quarts de final de waterpolo femení, Croàcia com a rivals, i divendres, ara en parlem, estrena de l'Europeu d'handbol masculí amb Croàcia, també com a primer rival. De waterpolo res més, no, Vituri?
Res, poca cosa més.
Va, que marxem cap a Granollers. Fins ara.
Adeu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Marxem cap a Granollers, allà tenim des de fa uns dies concentrada la selecció espanyola d'handbol abans de marxar demà cap a Alemanya per disputar el campionat d'Europa amb tres sabadellencs per primera vegada en un gran torneig com venim repetint des de fa dies amb l'Aleix Gómez, amb el Dani Fernández i amb qui ens escolta ja, amb l'Ian Tarrafeta, Ian, central del PUC i de la selecció espanyola. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Veniu de jugar al TIE, al Torneig Internacional d'Espanya, a Granollers, precisament, amb victòria molt solvent contra Polònia, contra Eslovàquia, contra Sèrbia. Per tant, suposo que amb bones sensacions no arribeu ara a Alemanya?
Sí, evidentment. Crec que durant tota la preparació, i especialment aquests tres partits, l'equip ha estat molt bé, els jugadors estem amb molta confiança, els resultats ja han acompanyat, així que crec que arribem al 100% i al nostre millor nivell per afrontar aquest primer partit.
T'escoltava en unes declaracions prèvies al TIE que deies que per tu era especial jugar-lo a Granollers. M'imagino que deu ser molt diferent per algú que és de Sabadell i que s'ha passat pràcticament una dècada al Granollers, està concentrat amb la selecció, però al costat de casa i el que havia estat també casa teva, no?
Sí, evidentment, és raro. Durant totes les concentracions i tots, diguéssim, tornejos que he jugat amb la selecció, acostumàvem a estar fora, així que estar a 20 minuts de casa doncs, és bastant diferent, doncs, ocupar-te de les entrades per la família, per amics que venen i tal, doncs hi ha bastants inputs diferents, diguéssim, de fora del camp dels que estàs pendent, però la veritat que està... que molt content d'haver pogut jugar aquest torneig aquí i estar tan a prop de la família en aquests dies de festa.
Últimament, quan jugueu un torneig gran, sempre sortiu amb objectius de màxim. Suposo que aquesta vegada, a les portes d'aquest europeu, la fita també ha de ser molt ambiciosa, no?
Sí, està clar. Un europeu, doncs, evidentment, ja tens en títol el ser campió d'Europa i especialment aquest any ja la classificació pels Jocs Olímpics, que la podem aconseguir en aquest europeu, així que hi ha una extra motivació per aquest torneig.
També de pressió o no? Ho dic perquè al final, clar, t'estàs jugant, com dius, al bitllet olímpic i avui, per exemple, repassava el palmarès des del 2014 en l'última dècada sencera, sempre Espanya ha fet podi, perquè va ser bronze a Dinamarca 2014, plata a Polònia el 16, or a Croàcia 18 i després també a Àustria, Noruega i Suècia el 2020 i plata en l'última edició a Hongria i Eslovàquia. Al final són 5 podis consecutius que això us posa totes les travesses, m'imagino.
Sí, aviam, jo crec que ens hem guanyat estar entre els favorits, però vaja, a nivell europeu no canvia. Jo crec que hi ha un grup de 6-7 seleccions que sempre són candidates a fer medalla i després doncs, són els detalls, eh? Ja pot ser els sortejos, ja pot ser els detalls, evidentment que hi haurà en els partits, el gol a veure, es poden ser mil coses que evidentment els últims temps ens ho hem guanyat i hem fet molt bé la feina, però com dius, pressió jo crec que si n'hi ha és positiva, perquè com et deia ens hem guanyat estar entre les quineres dels favorits, però el que realment volem és aconseguir fer un bon paper i tant de poder aconseguir aquesta classificació olímpica.
A qui més veus com a favorita? No sé, els clàssics, no? Suècia, Dinamarca, França...
Sí.
A qui veus aquí?
Sí, crec que Dinamarca, França potser estan un esgrau per sobre, que són les dues seleccions més potents ara mateix, amb un fons d'armari increïble, i després doncs, amb un grup de 3-4 que estarem allà lluitant, evidentment, Suècia, Noruega, Alemanya jugant a casa, que segur que serà un equip molt perillós, i després, doncs, qui sap, ja, Croàcia segur que està per allà, Islàndia doncs, té bona selecció, com et dic, sí, un grup de 7-8 equips que estaran allà amb les semifinals del CAP.
Parlàvem que per circumstàncies, perquè el Dani Fernández ha estat l'últim en aterrar la selecció, perquè tu també has tingut problemes físics en algun campionat, al final si no era un all era una ceba, però no aconseguíem tenir els tres sabadellencs en una llista per un gran torneig. Aquesta vegada serà la primera. En el teu cas, com afrontes aquest europeu? Amb una motivació especial després del que va succeir al passat Mundial, recordem per si algú va perdut, amb una lesió a les costelles només arrencar el campionat que et va impedir i poder continuar amb normalitat.
Sí, està clar que a nivell personal doncs, m'agradaria treure una mica el record amarg que em va quedar el gener passat i poder-ho canviar per un record doncs, molt més positiu, encara que vam fer bronze i vaig poder estar amb l'equip durant la fase final, sí que doncs, tinc un record doncs, bastant dolorós, no? De ser un moment complicat, i ara tant de bo doncs, pugui les costelles resisteixin i pugui disfrutar d'aquest campionat sencer.
Una cosa és un europeu, una altra cosa és un mundial i després queda el tema olímpic que sempre, no a l'handbol en general, a qualsevol disciplina tothom diu que és el gran somni, no? Aquest europeu té aquest premi tan llaminer de poder ser la via cap a París que m'imagino que també de reull un va a Alemanya pensant també en això, no?
Sí, està clar que com et deia, menys França i Dinamarca que ja estan classificats, totes les altres seleccions tenim al cap aquest segon objectiu, que és aconseguir el bitllet directe per París i evitar-se el preolímpic, i sí, està clar que si ho aconseguíssim estaríem més que contents. És un, bueno, se'n parla i és un dels objectius fonamentals en aquest europeu que arriba.
No hem parlat encara de la fase de grups, que arrenqueu divendres amb Croàcia, amb Romania i amb Àustria com a rival. Serà una miqueta per anar escalfant motors, m'imagino.
Sí, aviam, ja tenim un rival complicat el primer dia, Croàcia, i crec que és la selecció més forta del grup. Després, en Àustria sempre ens ha posat les coses complicades i Romania tampoc serà fàcil. Així que sabem que són punts que tots els punts es porten a la segona fase i sabem que no podem fallar si volem tenir opcions. Després ens creuem amb grans equips, com poden ser França, com poden ser Alemanya, hi ha Islàndia, hi ha Hongria. Sabem que no serà fàcil, així que des del dia 1 els detalls compten i haurem d'estar posats al 100% si volem arribar lluny.
Acabo, Ian. És parlar, evidentment, perquè el sorteig és com és i ha de parar aquest calendari i prou, però tenint en compte el potencial de Croàcia, per exemple, hauries preferit tu, com a mínim, començar amb un perfil un pèl més assequible el primer dia i anar agafant rodatge, o ja va bé així?
Bueno, jo crec que, vist com ha anat la preparació i els partits de preparació, jo crec que arribem en un molt bon moment. Qui sap com hauria pogut anar. Imagina't, si jo no hauria perdut contra Àustria i tenim males sensacions, doncs potser no hauríem estat tan en confiança al partit contra Croàcia, però fent tres grans partits com hem fet ara la preparació, jo crec que arribem en un molt bon moment.
Doncs tot depèn de com es miri, també tens raó. I en Tarrafeta Internacional Sabadellenc, avui a Granollers, demà camí de Mannheim, on la selecció juga a partir de divendres aquesta fase de grups del Campionat d'Europa. Tota la sort del món per tu, per l'Aleix, pel Dani i per tota la selecció en general, i que pugueu tornar com ho heu fet durant l'última dècada, com a mínim amb un metall al sarró i amb el bitllet olímpic. Una abraçada.
Moltes gràcies. Una abraçada.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Divendres, l'estrena de l'equip de Jordi Rivera a 9:15 del vespre, Espanya-Croàcia a Mannheim. Tot aquest grup B es disputarà en aquesta ciutat alemanya. Dos dies més tard, diumenge, Romania serà el rival i l'hora, les 6 de la tarda, i el tercer i últim partit d'aquesta fase de grups, abans d'anar al main round, arrossegant aquests punts que deia ara l'Ian Terrafeta, serà en aquest cas dimarts, el dia 16, a 9:15 del vespre, una altra vegada, i amb Àustria com a rival. Abans de repassar el que tindrem demà aquí a l'Hotel Suís, fem un últim apunt a la Copa Catalunya masculina de futbol sala. L'Àtico ha quedat eliminat de la competició després de caure ahir a la nit golejat per 0-5 contra el Cerdanyola 2006, en un partit que es va jugar al Pavelló Nord, a la ronda Collsalarca. Dels equips sabadellencs, només queda per disputar la segona ronda masculina el Safa Anosda, que demà mateix jugarà rebent el Vacarisses. Ja és a la tercera ronda, recordem, el grup Zarraona Nou Escorial, que jugarà contra el Ràpid Santa Coloma, i no serà fins la cinquena eliminatòria quan entraran en acció el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia com a equips de la segona divisió B. Demà, precisament, a l'Hotel Suís, a la 1, parlarem de futbol sala, no només amb aquesta eliminatòria que dèiem ara del Safa Anosda, sinó també amb el futbol sala Sabadell femení, que enceta l'any, el curs, el 2024, com a líder, una condició de primeres classificades de la Divisió d'Honor catalana, que van guanyar-se en l'últim partit del 2023 contra Glòries. Tindrem demà en directe la roda de premsa de Carlos Beitia, titular, per exemple, en l'últim partit a casa en la victòria 3-1 contra el Tarazona. I a més de tot això i del que succeeix avui a l'europeu de waterpolo femení, també parlarem de bàsquet o de tenis taula, entre d'altres qüestions. Un minut i les dues, per tant, marxem nosaltres, entren els companys d'informatius, amb la Núria García al capdavant de tots ells per repassar al Notícies Migdia tot el que ha succeït aquí a Sabadell, també amb la Beatriz Aguilar, un dia més al control de so. Per recuperar el programa d'avui, o els que vulgueu, el podcast de l'Hotel Suís el podeu trobar a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada enorme i a passar un bon dimarts. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.